El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Nou i 25 minuts, moment per la tertúlia del Gall del Monestir. Avui tenim a l'estudi Ramon Barnils, Carles Cabanes, Jordi Piella, Josep Maria Balcells i Joan Alsina. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir a compartir aquesta estona de tertúlia amb nosaltres. Voldria començar parlant de la vaga general que han convocat els sindicats per al 14 de novembre. La Confederació Europea de Sindicats anuncia la convocatòria d'una jornada d'acció a tota la Unió Europea el 14N i a l'Estat espanyol tindrà la forma d'una vaga general que s'anunciarà definitivament les properes hores. Serà la segona en menys d'un any després de la del 29 de març contra la reforma laboral. Els voldria preguntar què els sembla aquesta convocatòria tant pel contingut com per al moment, si els sembla adequada aquesta protesta i sobretot el fet que caigui en les eleccions catalanes en campanya, una cosa que hi ha hagut alguns partits que no els ha acabat de fer gaire gràcia. Qui comença?
No, jo mateix. Va, Jordi. Escolta, mira, de fet, el que em sorprèn és que s'agafi el nom de Confederació no sé què, de treballadors. Total, hi van uns quants països i som els més afectats, lògicament, Xipre, Portugal, serà que és Grècia, no va de moment a Itàlia ni França, que també estan afectats igual que nosaltres, però que no hi van, i què vols que em sembli? Vull dir, a veure, si realment la idea és conscienciar algú del gran problema que tenim, doncs em sembla positiu, però si, clar, si Alemanya no col·labora, que hauria de ser el primer motor dels sindicats alemans, haurien de ser els primers en reconèixer que no s'està treballant bé i que l'atur els arribarà amb ells d'un moment a l'altre, a menys quantitat que nosaltres, però que realment és això. El resto, si la fem aquests països, la veritat és que no servirà per res.
Més opinions sobre aquesta convocatòria. Joan.
A mi em sembla antic. Això de les vagues em sembla antic. Em sembla que tenia tot el sentit del món quan no hi havia representativitat política o en els òrgans de decisió de país de tots els estractes socials, i aleshores l'única manera que tenien els so-called, els altrament dits treballadors, perquè treballadors ho som tots, doncs era el... això, fer vaga, i aleshores doncs tenia tot el sentit del món. Jo crec que avui hi ha moltes altres maneres i molt més efectives de manifestar una disconformitat o una protesta o intentar fer accions, crec que és l'important, intentar actuar per modificar una situació que pensem que ens fa mal. Jo crec que hauríem d'anar cap aquí. Les vagues al final són efectivistes, fan publicitat, surten a la tele, però això els interessa bàsicament en els sindicats. Això no crec que no té ningú resultat real demostrable davant de les situacions contra les que protestes, no? Per tant, ja, òbviament, tot el dret del món i res a dir. Particularment penso que perdre un dia de feina ara doncs no és una bona idea. I també penso que hauríem de començar a treballar molt més i a queixar-nos molt menys. Al final, per el fet de dir no estic d'acord o per el fet de dir em perjudiquen, no estic fent res. Llavors, crec que hauríem de començar a tenir aquesta cultura de dir, està molt bé, no està d'acord, diguem-ho, però actuem per tal de resoldre-ho.
Josep Maria, i fem aquest cercle que tenim aquí a la taula.
Bé, jo tinc també els meus interrogants sobre l'eficàcia o l'eficiència d'una vaga general, però no deixo de reconèixer que és una forma, el Joan deia que en moltes altres maneres, i a mi em costa de trobar aquestes moltes altres maneres de fer palesa la indignació i la protesta de la gent, i continuem recorrent a un mètode que sí que em sembla que està d'alguna manera, és a dir, almenys és revisable, perquè avui una vaga general doncs comporta molts problemes, comporta també una derivada negativa pels mateixos treballadors que la fan, vull dir, en moments de crisi perdre una jornada laboral no deixa de ser una cosa que pot preocupar molta gent que pot entrar i pot estar interessada en la vaga, però hauríem de saber fer la lectura, és a dir, aquí hi ha una indignació, hi ha una sensació de que doncs, la crisi està sobretot repercutint en unes classes treballadores i en una població doncs, dels més febles, i es busca la manera d'això de fer-ho palès i de fer-ho públic, i com que és una crisi que no afecta només a Catalunya o a Espanya, sinó que afecta a Europa, doncs busquem una manera de que aquesta protesta tingui aquesta dimensió europea. Aquesta és la lectura que haurien de fer els governs i els partits, i a partir d'aquí haurien de trobar les fórmules per donar sortida política i econòmica a aquest estat de malestar i de protesta. L'eficàcia, l'oportunitat, clar, coincideix amb la campanya electoral. Si és una vaga convocada a nivell europeu per sindicats europeus, pensar doncs, que han de tenir en compte que a Catalunya hi ha eleccions autonòmiques és molt difícil de demanar. Vull dir que, per tant, aquí se suma doncs, a la convocatòria general i aquí ens agafa en plena campanya. No sé quins partits es trobaran més tocats per això, perquè en el fons la nostra campanya electoral és possible que vagi molt centrada en el tema nacional més que no pas el social, i això potser ajudarà de dir, ep, alerta, fer un crit de dir aquí tenim un altre problema que no és només el problema nacional, sinó que hi ha un problema social que cal plantejar-se.
Carles, com ho veus?
Ara jo sempre amb aquestes coses em pregunto quina eficàcia té, perquè les altres vagues que s'han fet no sé si han arreglat alguna cosa a part de perjudicar a tots, no? Jo els drets que puguin tenir evidentment no els qüestiono i que la gent es pugui manifestar, però jo estaria més amb la línia del Joan. No sé quines altres alternatives hi ha, potser fer-la el dissabte o el diumenge, però fer una vaga general, que jo no veig que les altres que s'hagin fet o moltes de les vagues que fan, no sé, no veig els resultats, potser hi són i jo no, a mi no m'arriben. Em sembla que és una mica una pèrdua de temps, vull dir,
Mira, per posar un exemple, fa un temps a l'Egipte es va derrocar un règim dictatorial que portava tota la vida instaurat gràcies a l'actuació del poble, òbviament. No protestes, sinó una revolta de veritat. I el recolzament internacional massiu a través de xarxes socials. Jo crec que va ser més la pressió que va representar aquesta massivitat d'utilització de les xarxes per protestar contra les actuacions d'un règim el que va provocar que al final hi hagués pressions de veritat a nivell internacional perquè el règim caigués. Crec que avui els tenim, com et deia, mitjans alternatius i crec que més efectius, perquè al final la vaga general dura un dia, més un dia més de repercussió mediàtica. El que puguis fer en xarxes socials.
Des d'avui en parlarem durant un mes i en parlarem després un mes més. És un dia que té un previ i un posteriori.
Sí, però el que passarà d'avui fins aleshores, els sindicats diran que ha d'anar tothom i que serà un èxit, els partits diran que serà un fracàs i que després han acabat, els partits diran que la delegació del govern dirà que hi ha 14 i els altres diran que eren 14.000 milions. Al final, res de suc, no? Quan realment, crec que avui en dia tenim mitjans a l'abast que permeten argumentar, permeten anar molt més en profunditat en els problemes i sobretot generar pressions importantíssimes, no només a través de xarxes socials, sinó a través de molts altres mitjans a nivell electrònic.
El problema que em preocupa és, sempre m'ha preocupat un problema a part d'aquest, és per què no hi ha manifestacions diàries de parats. Així és com sí que n'hi ha dels pobres vellets preferents, que són els mitjans de comunicació els insulten dient-li no sé què, flautes. Sí, sí, bueno, els denomina els periodistes.
Flautes.
Que els... Sí, hi ha flautes, sí, que no sé per què han d'insultar un senyor que digui hi ha flautes, però bueno. Aquests cada dia estan manifestats, seran 20, seran 200 i tal. No veig manifestacions de parats diàries, que és el que hauria de fer perquè és demanar feina. El segon, aquest
les
és
que ja no sempre s'ensenyen, Les que ja no sempre s'ensenyen.
No, ja les dels iaioflautes no surten mai, vull dir, jo les veig pel carrer, però vull dir, perquè estic al centre de Barcelona, estic davant de la fiscalia i escolto coses, vaig a un altre lloc i a l'agenda i també estan, i a la caixa també estan, a tots els llocs estan pobra gent. Però em refereixo que amb aquesta vaga, què és el que es demanarà amb aquesta vaga? Què és? Algo sense resposta, normalment. Un dret del treball digne, vale, estupendo, això ho creiem tot.
Contra l'austeritat és l'objectiu.
Bueno, contra l'austeritat, però bueno, quin remei hi ha contra l'austeritat? Si això ens ho dicta Alemanya, si Alemanya és la que mana i manen els financers. Vull dir, els polítics ja no pinten res, jo crec que hem d'anar... Eliminació total dels polítics. I aquí faria una crida, O sigui, faria una crida important.
És el Josep Maria que va crear un partit.
No, ja ho sé. Ja, però ja estarà d'acord.
Està en procés.
I clar, encara tenim 4 anys o 2 per endavant. Igual. Jo sí que faria un crit inicial, i és una concepció important, que és que els sous dels diputats al Parlament de Catalunya s'eliminin. És a dir, la gent estigui per vocació i no, per prestigi, com no, havia estat no molt de temps.
Vols una aspirina?
Absolutament.
No, és que penso que realment, per què no? Contra, és a dir, clar, és que al final, mira, al final, i això es veu amb els consellers que hi ha ara, al final ens quedem amb els dolents, i els bons se'n van. És el que està passant en aquests moments. Hem de donar llibertat a que la gent treballi els seus, això, perquè els diputats també poden treballar amb els seus oficis i arts i empreses i gestió, i per contra hauria de ser totalment gratuït. Evidentment les dietes i els desplaçaments sí, que a sobre no li costi calés, però que no sigui un sou d'un diputat. Vull dir, es va allà per prestigi, com s'ha anat tota la vida.
Josep Maria, protesto,
protesto, protesto.
Ja m'ho imaginava. Ja imaginava. Digues, digues.
No, a veure, estem organitzats d'una manera, la democràcia, és que el poble hauria de, és el que té el poder i delega aquest poder a unes persones que durant un temps, jo defenso la limitació de mandats, durant un temps aquestes persones assumeixen la representativitat d'una manera professional de la ciutadania. I això no es tradueix només amb dues sessions, quatre sessions, deu sessions al mes anar a votar, sinó tot un treball de preparació legislativa, de contacte amb, el, amb la població, de veure quins són els problemes, de plantejar propostes alternatives, i això demana temps, dedicació, professionalització. I això es necessita persones que no hagin de dependre de la seva renda familiar o empresarial i tal, sinó que els més capacitats puguin dedicar un temps a la seva vida, pagats, evidentment, d'una manera digna, perquè puguin fer aquest treball de representativitat democràtica.
Bé, això és, en teoria és perfecte, però això no es fa, no funciona així.
No,
he estat temps buscant el meu diputat de barri per dir algo que pugui anar, que tingui un despatx, no el tenen despatx obert, eh? No hi ha despatx obert. El Parlament t'envien a fer garga, a gàrgares, tal qual sona. No, aquí no és puesto per parlar amb els diputats. Doncs si vostè es diu Lara, potser sí, però es diu Jordi Piella, que collons ha d'anar a parlar, vagi al partit. El partit no tenen ni una seu, ni un despatxet, tenen alguns els que manen al partit, però hi ha diputats que no manen. Aquell del meu barri mai em toca. O sigui, tal, el tema legislatiu, escolta'm, si hi haurà esplèndids advocats catalans que ho faran amb un gust exquisit, sense cobrar absolutament res. I ens oblidem d'una vegada de tot el que passa, que és que què passa? Que qui va als allò, qui va de diputat? Home, jo tinc diputats allà, o veig diputats, que no han treballat mai a la seva vida. Mai. Absolutament mai. Josep, i han viscut sempre d'allò. Què han de saber del carrer, de les cantonades? Què han de saber?
Res. Josep Maria.
Jo vaig ser 4 anys diputat, Jordi. I et puc assegurar...
Sempre hi ha excepcions,
eh? Et puc assegurar que els meus horaris no tenen punt de comparació amb els horaris habituals de qualsevol persona. Des de reunions a la nit 70.000, de persones que et demanen de reunions per... Jo tenia una certa responsabilitat a nivell de la demarcació del Vallès, perquè era l'únic diputat que... No, érem dos, aquí al Vallès. Però visites a pobles de grupets, grups i de trobades que es feien per explicar el treball que s'estava portant a terme al Parlament, per escoltar problemes a nivell d'educació, a nivell de serveis socials, a nivell de tota mena.
Josep Maria, això es feia.
Jo vaig portar tres lleis, vaig ser ponent de tres lleis. Una llei que normalment el recorregut parlamentari són pràcticament mig any, és una quantitat de treball, d'elaboració, d'esmenes, de discussió, de contacte amb els sectors implicats, és la llei del cine, la llei de la memòria històrica, la llei de fosses i tal, que comporta però molta feina, i això no ho pot fer l'advocat de torn i tal, sinó el polític que té la designació parlamentària o democràtica.
Ja t'he dit que hi havia excepcions, eh?
El Joan, que havia demanat...
Hem de mirar que... A la millor s'han de reduir. S'han de reduir el nombre. Però jo penso que...
És que jo crec que va per aquí. Al final intentant trobar punts de...
O una limitació de mandats. Jo s'ho vull acumular molts càrrecs a l'EPO.
És una qüestió d'organització, de tamanys i d'eficiència de les estructures. El que diu Josep Maria està molt bé. Estic segur que no ho fan tots els diputats, sinó que hi ha una franja de diputats que efectivament tenen unes responsabilitats i l'exerceixen.
Deixa'm fer un parèntesi, però... només. Hi havia hagut una norma de que els alcaldes no anessin a diputats i ara es torna a trencar. Jo estic en contra d'això. És a dir, una responsabilitat d'alcalde, per mi, necessita dedicació plena a l'Ajuntament.
Sí,
no pot ser que llavors faci a més, vagi, si va només a votar, sí, però si va fer de diputat davant.
Sí, però no volem que vagi a votar, no? Votar, aquest no ha de tenir, no ha de tenir sou. Què és el problema? Al final, escolta'm, quanta gent fa falta, realment, a nivell professional, per tirar les coses endavant? Fan falta 140? Jo crec que no, segurament en fan falta 20. Fan falta 370 a Madrid? No, segurament en fan falta 40. Doncs reduïm-ho, perquè per sota d'aquells hi ha unes piràmides de gent entre càrrecs de confiança, amics del partit, fins que no arribes al primer estadi professional, que és el que realment ens està incorporant aquí un cos totalment inassumible. Jo crec que és per aquí per on vaig. Al final, tota aquesta muntanya de despesa que estem pagant, quin retorn ens produeix?
Però defenso la professionalitat dels polítics elegits democràticament.
Jo conec la Bíblia, i anava a dir la Bíblia, no sé quants són, però ho dic molts, que no han presentat mai cap projecte de llei, han intervingut mai, ni contestant una pregunta, i a més, no, alguns no han anat ni a siquiera han estat a les comissions de treball.
El que ha quedat el cas més exponent ha sigut el Vilabadal, que li han dit vostè no torna a les llistes perquè durant 2 anys que ha estat diputat no ha fet ni una pregunta parlamentària.
Carles, que fa estona que no et sent.
No, a veure, és que jo tot això, el Joan Maria, doncs felicitats per la teva vocació i pel teu treball. Però, esclar, quan a vegades es veu més un de dolent que 10 de bons, no? I aquest dolent fa més mal que no pas el que puguin fer de bo els altres. I això fa molt mal als ulls, això, que dieu, veus en un Parlament un que somia truites per aquí, l'altre que llegeix el no sé què. A veure, això té molt mala imatge, i la mala imatge que tenen avui els polítics em sembla que se l'han guanyat a pols.
A les empreses de professionals hi ha una costum que és molt sana, que és la de fer una revisió anual. Escolta, a l'acabar l'any et sentes amb la teva gent i escolta'm, què hem fet aquest any? Què has fet aquest any? Quins resultats has produït? Quins temes has tirat endavant? No? Quina justificació hi ha perquè l'any que ve continuïs i a més, doncs, potser cobris més. No? Jo crec que això s'hauria de fer també a nivell polític. Tots els senyors diputats o tots els senyors càrrecs de confiança, tots els senyors que estan cobrant unes quantitats rellevants per part de l'administració pública, haurien de justificar al final de l'any dir, miri, jo he tingut sota la meva responsabilitat aquests 50 temes. Jo no he fet res. O hauria de buscar excuses per... I aleshores algú hauria de valorar, miri, doncs aquest senyor l'hem d'acomiadar perquè no ens surten els números com a Parlament, no ens surten els números de mantenir-lo, i en el partit, com que és el responsable últim d'aquell senyor, li elimino un diputat, vostè aquest diputat no l'ha fet servir, per tant no el necessita, i hauríem d'anar fent. El gran problema de la política és que mai es revisa el que s'ha fet, mai es rendeix comptes. Sí, el discurs habitual és el de no, és les eleccions cada 4 anys, mentida, a les eleccions mai es parla del que s'ha fet, es parla de les promeses del que es farà i que ningú haurà de complir. La prova més clara, els pressupostos generals de l'Estat. Ara ens n'hem donat compte de que els pressupostos no són d'obligat compliment
i que no s'executen,
i que no s'executen en absolut. Llavors dius, no, m'han donat pressupost per... sí, però ho has fet? No, mira, no hem fet res d'això. I algú t'ha dit alguna cosa? No, m'han felicitat perquè he estalviat a Catalunya, que és el que havia fet.
Bueno, això sempre ha sigut així, i és el que dic jo, ens anem quedant amb gent que realment no és vàlida per l'exercici d'aquesta professió. Té experiència i, sobretot, és amic del secretari general o el que fa les llistes. Vull dir, o el convida a sopar o li porta la barca... antigament, per exemple, l'alcalde de Port de la Selva era el que cuidava la barca amb el senyor Miquel Roca i Junet.
Genís Pinar, era?
Sí.
És un exemple, conec la zona.
Exacte, doncs és un exemple de com arriba aquest senyor alcalde, no? Que evidentment no té cap formació ni res de res ni ja, però és igual, vull dir, cuida la barca del no, ni siquiera és mariner, ja que fuster,
és constructor, em sembla.
Ara sí, ara, bueno, però era fuster a la seva època, després va ser constructor i ara deu ser arruïnat, no?
Vull dir, jo afegiria només una cosa, que això sembla que ens posa el dit, és dir, la reforma dels partits és fonamental, és fonamental, perquè hi ha la tendència, no sé com dir-ne, endogàmica, en el fons, de defensa de la corporativa, i hi ha un joc de poders interns que no tenen massa a veure amb la representativitat de la ciutadania. Vull dir que aquí, per tant, doncs, quan s'exigeix una radicalitat democràtica ha de ser també a l'interior dels partits. I aquesta és una assignatura pendent.
Que moltes vegades això que estem comentant ja se sap abans de que surtin, perquè ja sap que aquella persona va anar allà no per mèrits propis, sinó per mèrits familiars, corporatius o del que sigui.
No, no, és que és allò, mira, en època preelectoral, quan parles amb els partits polítics i es posen, escolti'm, vostès estan d'acord amb que el finançament sigui públic i tot això? Sí, sí, sí. Les llistes obertes, sí, sí, és un tema que hem de treballar i hem de fer la transferència i tal. Ja està, és abans de les eleccions. Després, quan però ha passat les eleccions, la prova és un altre cop el mateix rotllo de les llistes obertes.
Però això lliga amb el que dèiem el Joan, perquè, a veure, per ocupar aquestes places, potser s'han d'inflar, o sigui, o s'han d'omplir amb persones, doncs no per la seva capacitat de treball o per la seva capacitat de coneixement, sinó doncs perquè no saben a qui posar i llavors s'ha de recórrer.
No necessàriament amb carnet de militància. Hauria d'haver-hi la capacitat d'integrar llistes, dir el partit, doncs té la sensibilitat de buscar llavors persones competents que els pugui integrar. Ara, el que fa carrera a través de la militància, la carrera política, aquesta és la degradació que penso que hi ha als partits.
I d'això n'hi ha molt,
D'això n'hi ha molt. Moltíssim, i a més a més es fan les llistes en base a la llista, o sigui, no es va a les llistes en base a les necessitats de
i a les treballs, competències,
no, sinó a les llistes que hi havia anteriors. Uh-huh. És a dir, qui anava a aquest lloc, mira, aquesta anava al 28, ara va al 16.
I que no s'enfadi, no? Perquè si del 16 va al 28, va que no s'enfadi.
Aviat seran com a la Fórmula 1, no? Que posaran aquell quadre amb el nombre de posicions que ha guanyat.
Bueno, és curiositats i que s'hauria de fer les llistes obertes i que ara és un moment oportú per fer-ho. I no interessa en absolut. Vull dir, no.
Escoltin, sobre el virtual rescat de l'economia espanyola, que m'ha fet molta gràcia això del concepte de rescat virtual. Que
no sé què vol dir, però la
veritat... Anava a dir, algú m'ho pot explicar exactament? No. És demanar els diners per no fer-los servir?
Mira, són tonteries continuades d'intentar amagar coses, però i exactament no sé què és el que pretenen,
jo el que m'agradaria saber, perquè llavors aquests diners estaran allà en una caixeta...
No és veritat.
Espera. Estaran allà en una capseta esperant doncs el moment. I la tentació d'agafar-los, qui la frenarà?
No, però és molt més greu que això. Si al final el que els faci servir o no és irrellevant. Si ja ho van dir ahir, ja algú ho va haver de dir. No, clar, les condicions que es posin les haurem de complir encara que no utilitzem els diners. Llavors, què nassos de virtual ni virtual? El que estem intentant és dir-li a la truita, li estem dient entrapar de pernil. No, escolti, mira, és una truita.
Jo, aquí, el per mi és que Espanya no es pot permetre que la rescatin. Espanya s'ha de rescatar ella mateixa. I mentre Espanya sigui Espanya, aquí no hi haurà rescats que valguin. O sigui, hem de sortir nosaltres. Si no, amb l'espasa, eh? Amb l'espasa en alto.
No, jo hi vaig perdut amb això, vaig perdut perquè em sembla que hi ha hagut aquí un condicionant, anava a dir electoral, és a dir, el fet de que hi hagi les eleccions gallegues i basques, doncs ha anat retardant, segurament que hi ha també els condicionants de com demanar i en quines condicions, però que això s'ha retrasat la decisió per problemes d'interessos de partit. I ara el que tinc por és que després de les basques i gallegues doncs vegin que les catalanes també són importants i que encara doncs això ho allarguin més i busquin una fórmula per no acabar-ho de tancar, per evitar doncs que la destral pugui fer mal al partit.
Com amb les andaluses, de fet. No,
afortunadament aquí hi ha una altra gent sobrevingut que es diu Moody's. Moody's és el que
ens ha tractat engega, bé ara.
Bueno, és el que engega el procés perquè hi hagi un rescat virtual. Perquè un dia truca algú i li diu, escolta'm, o feu alguna cosa o us rebaixo el rating, perquè ja no ho puc aguantar més. I aquest algú diu, no m'ho facis, no, sí, t'ho vaig a fer el dimarts.
Però també podríem analitzar qui són aquestes agències de rating, sí, i per què acaben donant segons quines qualificacions. El Jordi fa que no li cal.
Sí, que no, això és que depèn de qui paga, et diuen una cosa.
No, però quan estem parlant d'un país com Espanya, un país que necessita unes reformes estructurals i una entrada de diners perquè té uns venciments de deute brutals i no té la manera d'aconseguir-ho, són els mercats. Qualsevol analista una miqueta rigorosa et dirà, no, això és bo basura, perquè no podrà anar als mercats a agafar el deute i per tant farà fallida. O fa alguna cosa realment rellevant o ningú li deixarà diners. Aleshores, què és això rellevant? Demanar el rescat, punyeta, que és el que fa 5 mesos que t'estan demanant. Aleshores, què diu el Rajoy, el mestre de la màgia conceptual. Nos diu, no, clar, és que estoy negociando duro, estoy poniendo mis condiciones en el rescat, i el que vaig a fer és un tripijoc per conèixer les condicions del rescat abans de que el rescat es produeixi. I llavors li dic virtual, que vol dir, el demano...
De virtut.
No agafo els diners, i això se suposa que té algun sentit, i mentrestant me n'assabento de les condicions, però el Banc Central Europeu compra deute espanyola i jo no haig de fer fallida. Dius, escolta'm, està molt bé, però sisplau, deixeu de dir mentides d'una punyetera vegada. Deixeu de dir mentides.
Carles, que més
això de virtual deu venir de virtut. Deu ser una cosa de virtut.
Sort virtut.
Sí. Ahir escoltava a RAC1 al vespre i hi havia una petita tertúlia i hi havia una tal Sònia, que no vaig saber el cognom.
La delegada de la Razón a Catalunya.
Sí.
És que vaig sentir la mateixa tertúlia. A veure, digues.
No, sí. És que em va fer gràcia el moderador, que no me recordo com es diu, Jordi o Xavier. Ella diu aquesta, diu que ahir el Rajoy va fer un discurs molt contundent. I el moderador li diu, vols dir que li van tremolar les cames a la Merkel? I l'altre es va quedar que no va saber d'allà on li venia el...
Ah, perquè estava al Partit Popular Europeu i allà hi ha molts que estan amb la situació... Hi ha el president de Grècia, per exemple.
Els interessos creuats.
Clar, llavors, vull dir, allà se sent més fort, però quan torna... a Merkel al puesto, tal.
Però és que tenim Consell Europeu avui demà, vull dir.
Sí, que... però sí, és que a més a més, vull dir, els homes de negre famosos que tal, ja han passat per Espanya, vull dir, a veure dades per prendre les determinacions oportunes. És a dir, això d'hombre de negre deu ser perquè, curiosament, en els censors jurats de comptes, que són els auditors actuals, del qual jo soc membre, per exemple, dintre els estatuts figura que nosaltres anirem a treballar amb traje negre i camisa blanca.
Sí,
i com corbates.
Ah, sí?
Com
els cambrers.
Sí, com els cambrers.
Avui veig que vas així de negre.
Sí, de negre. Tira que anar a una auditoria.
La corbata la porta. Sí,
no, la corbata no. Vaven de camisa blanca i corbata. Sí, imagina't tu com va, deu ser per això que Alemanya...
Jo pensava fa ahir, em sembla que era que em va venir pel cap, dic, és que, esclar, el pobre Rajoy, si és una mica conscient, deu maleir el dia que va entrar de president del govern. Perquè...
No ho creguis.
No dic si és conscient.
Però, és una droga.
Sí, no, però ho dubto també, ho dubto. Però és que penso, a veure, per arreglar una miqueta o lleugerament el problema, hauria de fer una escombrada de tota una sèrie d'aquesta gent que s'envolta, però esclar, l'altre problema, primer és el problema és treure'ls, no? Però l'altre problema és i qui poses després, no? Perquè...
Alemanya es posarà aquí...
No, en els diputats, els amiguetes, tota aquesta colla de Santa Maria, de verds i de marrons i de tot això.
Però això és un cercle, això és un cercle viciós molt perillós. No, al final dir, mira, em quedo el dolent perquè no sé a qui posar després. No, el dolent treu-lo. I després em busques un de bo. Em costarà molt trobar-lo? Doncs esforça't, però n'hi ha molts de bons per aixecar alguna situació.
Sobretot si els hi dones condicionants o mitjans, per dir d'alguna manera... de tipus financer que solventi el problema. Llavors, qualsevol...
Sí, però és que, mireu-vos, que ara un diu una animalada i tots els altres l'aplaudeixen.
Doncs no ho diràs per la senyora Aguirre.
No, per l'Aguirre, pel Kelly, l'altre i el de més enllà. Vull dir, és que tots... Bueno, dius, clar...
Estan en campanya, eh?
No, però jo un dia vaig dir que jo m'arribi a saber la marca de les cadires que tenen, perquè, escolta, deuen ser comodíssimes les cadires que tenen.
Sí, però el Camacho no vegis les tonteries ja són seguides.
Home, que se'n va anar amb una llar d'avis...
Els jubilats, tot.
Hosti, això és indecent, no?
Això s'hauria de parar els peus.
I amb aquest de Rubí ha demanat perdó, ja no cal que li estirin l'orella.
El regidor que havia penjat una fotografia d'Artur Mas com una mena
de... En política això funciona així. Tu en fas una de l'alçada d'un campanar. I a més, ferint sensibilitats, insultant... I ho resols tot demanant perdó i retirant-ho. Responsabilitats mai. Això és absolutament intolerable. Aquest tio, hi ha que fulminar-lo. Escolti, fulminar-lo. Perquè aquest tio no té l'alçada professional, ni personal, ni moral, ni política, com per estar en un càrrec públic. Que després es guanyi la vida d'alguna forma, que segurament sabrà fer mil coses. Però en un càrrec públic no pot estar.
Però és que a més els hi fa mal amb ells, però no se'n donen compte d'això. Però a mi una cosa que em molesta moltíssim és que ho va fer la Camacho l'altre dia. Sí, aquest ha dit això, però és que l'altre dia el Mas va dir a franquista a no sé qui. Escolta, tu, ocupa't de lo teu, I l'altre deixa-la estar, no? Perquè, esclar, jo he fet això, però l'altre també he fet allò altre. A més, hem d'entrar
en un joc... Franquista o no, però franxes de Madrid estan sortint un fotimer, estan sortint tots de l'armari.
Josep Maria, que no et sento des de fa estona.
No.
S'han sortit moltes coses, eh?
Sí, però és que ara estem en ple campanya i aquí ens hem posat la pedagogia, d'alguna manera, que s'hauria de fer servir en campanya, doncs no es té en compte, i el que es fa és purament disparar, i si de vegades doncs, una perdigonada en mates 4, doncs en mates 4.
Però l'escopeta ja la tens, eh?
Sí, però la necessitat de la renovació i de la regeneració dels partits i de l'estructura política, i això és urgent, perquè la gent llavors és quan diu, però què fan aquests? Veuen, és com jo, una mena de plató de boxa, no? que se l'estan fument, i a veure qui és el més fort, i la gent s'ho mira d'espectadors, la gent no se sent implicat, la gent no els veu com els seus portaveus que estan discutint raonablement per veure quines són les sortides, sinó que es veu a veure doncs, qui guanya la partida de la dialèctica o de la insult, i això no pot ser.
Això
degradant la democràcia.
Josep Maria, encara que s'accentuïn a les campanyes, jo penso que això no s'improvisa, vull dir que ja està en el fons del pensament. Vull dir, tu així de cop i volta no comences a dir animalades. Això ja les tenen...
Saps què passa? També que hi ha una certa, no complicitat, però vull dir, la implicació dels mitjans, i estem aquí en un mitjà...
I tant, pots dir el que vulguis, que... autocrítica.
No, els polítics saben que si no la diuen grossa no surten els diaris i no hi ha el titular. I llavors, els caps de premsa i tal, doncs els hi faciliten, mira, aquesta és la frase que si la dius ben dita, doncs això demà serà titular al diari. I això és la mecànica, en el fons, que hi ha una, no sé què és això, aquesta història...
Aquesta gent no deuen tenir gaire criteri per saber si allò és una cosa sensata o és una animalada. No,
però si això fas un gran titular, de millor que el diari ven més, i llavors això repercuteix amb la divulgació. No sé.
Sí, sí.
Al final, les dinàmiques de la premsa són les que marquen la vida política del
molt,
país. No?
Molt.
Sí, a mi m'agrada anar consultant la versió digital d'alguns diaris i te n'adones que hi ha determinades hores del dia en què s'actualitza. Les coses passen a la una del migdia i passen les 5 de la tarda.
Tu mires el matí o el vespre i ha canviat.
Al matí no passa res i passat el migdia no passa res. I aleshores és quan aprofiten els polítics per llançar els seus...
I arriben les tertúlies i de què parlem? Doncs dels titulars del diari. Qui l'ha fet el diari? Doncs és això. És una cadena que va repercutint i va creant un estat d'opinió o va creant...
Jo ara m'estava imaginant un partit polític que després de fer les llistes fes una roda de premsa o publiqués un document en el qual expliqués la raó per la qual ha col·locat a cada persona, a cada lloc de la llista, perquè en un lloc i no en un altre, i quines són les virtuts i les capacitats d'aquella persona i què farà que has de sortir escollida. Això que és el que faria qualsevol persona professional.
Quina feinada els hi donaries per buscar per fer la llista?
Sobretot perquè no en tenen ni idea. Si els hi preguntessin, dirien, no ho sé, mira, aquest és que havia d'estar aquí.
Clar. Jo no sé quin punt has d'arribar, però Joan, jo penso que sí que hem d'anar a una més gran transparència en tota la dinàmica de representativitat i de participació.
Botanec, no?
Per cert, alguna novetat del moviment d'esquerres catalanista? Pregunto.
No, estem... preveient deixar passar les eleccions.
Maragall no farà res, diuen.
El 15 de desembre hi haurà una assemblea constituent i mentrestant s'està treballant a nivell de bases doncs, per anar trobant la gent que està una mica orfa de referència política doncs, i veure doncs, què diu i què proposa i a partir d'aquí ho veurem.
Fitxareu el Castells ara que
fa aquestes vist, declaracions? Les declaracions del Castells han sigut molt contundents.
Ha dit que votaria independència si l'alternativa fos l'actual estat de les coses.
O que fins i tot ha qüestionat el recurs al federalisme com una cosa doncs, que es treu de la xistera en un moment determinat i que li sembla doncs, que si això és un recurs només per tapar boques, que tampoc li interessa i, per tant, doncs, en aquest cas doncs, també optaria per la independència.
Sí, perquè ara de cop i volta han sortit molts federalistes amb un manifest, no?
Sí, però no saben el que vol dir. Sí,
per això vull dir que sí.
Ara ho estava pensant jo, això, tot aquests que han sortit, tot una colla que déu-n'hi-do, eh?
Acaben vista.
La Regàs, la Moix, bueno, tot la Goix Llivín, sembla que...
Sí, Goix Llivín, que era d'esquerra, no tenien nada, solo el nombre.
El que diuen no està malament, el que diuen no està malament en aquest manifest,
però menteixen.
Sí, ara hi ha molta barreja,
No està malament, però no sé si està bé tampoc, no?
Una barreja, sí. Mai millor dit, em sembla que la paraula barreja ho defineix molt bé.
Deixa's explicar una
petita... Tens 30 segons, sí, perquè si no hem de marxar.
Segons amb el comentari de l'esperança dels 3.000 anys, hi havia un comentari que deia, diu, igual Jesús no va néixer a Espanya, i en comptes de Jesús deia Jesulini, en comptes de ser de Belén era d'Ubrique.
Ho vas veure al Twitter, això? No? Perquè ahir al Twitter hi havia molta broma. No,
a la pàgina d'això de Nació Digital, mira, em vaig fer un tip de riure, em vaig anar a dormir a la mar de content.
Big Bang i Nacho Vidal van ser trending topics ahir. Sí, sí, sí. Totals, no?
El Twitter també té aquesta part a vegades de sentit de l'humor davant de...
Escolta, Pep, digue'm. Sembla més recordar que el diumenge passat la colla de Castells de Sant Cugat va fer
magnífica
història,
sí, sí.
Un 2 de 8 amb una torre de 8 carregada i descarregada, un 3 de 8 i un 4 de 8 que, bueno,
no estan causant fire, no?
Com a notícia bona.
No, i tant, Molt més bé. Tenen un programa a cua.cat que fan cada dilluns, que té molt d'èxit, que venen a explicar tota l'actualitat castellera.
Felicitats.
Molt bé. Escoltin, ens veiem la setmana vinent, que hem de marxar. Moltes gràcies, molt bon dia.
On anem?
Vull a ti i magazine.